Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Set minuts els que passen de les 12 del migdia. Obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts que estrena el mes de març. I com heu pogut notar per la sintonia, és el moment de parlar de gastronomia i, com sabeu, un cop al mes aproximadament rebem el David Valdivia de l'Hora del Bagel. Bon dia.
Bon dia.
Ell ens porta sempre de ruta per Barcelona, sí, per oferir-nos propostes alternatives a les que ja coneixem de la ciutat, uh-huh, i amb productes que o bé podem conèixer perquè ja hi estem molt acostumats, com el cas dels japonesos, de les pizzas, dels entrepans, però avui ens portes un programa una mica més dolç.
Avui toca dolç, que crec que no n'hem parlat gaire en el programa.
No.
Hem anat sempre més a coses contundents, a dinar i tal. I avui toca dolç i parlarem d'alguns dolços d'origen internacional, centrant-nos principalment en el que és el que jo crec que deu ser una de les estrelles dels esmorzars a Catalunya, que és el croissant. No sé si tu...
Sí?
No sé si tu ets de croissant o no.
Jo sóc més ensaïmada.
Més ensaïmada?
Sí, m'agrada una mica més. Però de totes maneres, si he de triar un esmorzar, David, un entrepà.
Em sembla molt bé, però
ara,
jo sóc de cafè amb llet i
sí?
Croissant, igual que Super López. Super López és aquell...
Et veig molt afrancesat, eh?
Home, Super López precisament no ho era, és un heroi, un antiheroi de còmic, diguem, català, i que sempre demanava el cafè amb llet a un croissant a l'estació de tren, que llavors sempre li cridava l'atenció la taquilla, llavors era com sempre aquest xoc. I a mi això crec que em va quedar de petit i sempre... he sigut de cafè amb llet en croissant. De fet, és una de les ofertes típiques
que trobaràs a tot arreu,
a tots els bars i també amb l'entrepà, amb aquest entrepà petit i això, però el croissant és una mena de dolç nacional, és a dir, tothom el coneix, jo crec que a tothom li agrada, es pot fer de moltes maneres diferents, dolç, salat. Està com adoptat, és un
d'aquests aliments. Sí, l'hem fet nostre, però no és nostre.
Adoptat. Clar, perquè aquesta és una d'aquestes discussions clàssiques sobre quan es parla de gastronomia, què és nostre, què és tradició, què no. És a dir, el croissant és un dolç que ve d'Àustria, segons els orígens legendaris, segle XVII.
I nosaltres que el fèiem de francès.
Clar, però és que arriba a través de França, igual que altres dolços, però que arriba d'Àustria al segle XVII, passa al segle XIX a França, es documenta al segle XIX a França, i ve d'Àustria, d'una pastisseria vienesa que s'obre a París, i a partir d'aquí s'internacionalitza. Però
perquè vegis coses, com fan els francesos, el màrqueting... que ho venen molt
clar,
bé,
que jo crec que...
i acabes pensant que tot és francès.
Però jo crec que cada època deu tenir la seva ciutat, diguem, far, la capital del món del moment. Llavors París en un moment determinat podia ser-ho, i avui ja pot ser New York, i llavors la gent pensa que les hamburgueses totes venen de Nova York i és un menjar americà, quan potser no, perquè l'hamburguesa ve del filet rus i ve d'altres orígens europeus, però bueno, aquest origen, aquesta tradició, tot és qüestionable en aquest sentit. És a dir, el croissant és com nostre, però no ho era. O sigui, no era normal que la gent mengés croissants, i ara sí que ho és. Llavors, ara és tradició, ara és nostra, sí, no. Llavors, tot és molt difús, i per això a mi no m'agrada parlar gaire d'aliments d'aquest, diguem, tradicional o de cuina tradicional, perquè moltes vegades la tradició té 80 anys, i llavors tampoc és una cosa històrica ni arqueològica, no? Llavors, la tradició va canviant. En aquest sentit de la tradició canviant, parlant del croissant, és molt, també, em crida l'atenció com ha anat variant la forma del croissant.
Amb banyes, sense.
Clar, és a dir, originalment és amb banyes, però dels que jo parlaré precisament avui, doncs no sé si n'hi ha algun amb banyes. És a dir, ja no n'hi ha croissants amb banyes, o cada vegada n'hi ha menys croissants amb banyes.
Sí.
Llavors, per què? Què ha passat? Quina és l'explicació?
És el millor del croissant, les banyes.
És que era molt fàcil per poder dividir, per poder partir, per poder compartir, i ara, doncs no, ara has de fer allò doncs, per la meitat, molt més... No sé, és una cosa que hauríem de saber per què el croissant ha perdut la seva forma. potser és pel farcit, o potser per les tècniques, però no et sabria donar una explicació, però és una cosa que ha anat passant. També ha anat passant els darrers anys, crec, com va passar a tot el pa, un altre dia podem parlar de pa també, si vols, és com es va anar degradant la qualitat del croissant, de la bolleria, de les pastes, que eren, van passar d'artesanals a completament industrials, igual que el pa. I llavors el pa va acabar sent un producte de benzinera, congelat, una massa informe, amorfa, que s'escalfa i ja està. I això ha passat també doncs, amb el croissant i amb moltes altres, segurament amb ensaïmades, han passat amb moltes altres productes que van perdre la categoria d'artesanals. I en canvi avui dia, dels que jo parlaré, per exemple, són productes d'una qualitat molt, molt, molt elevada. És a dir, hi ha sempre una mena de reacció i de contrarreacció. Vam passar una època que exportava tot això low cost i donava igual com fos la qualitat, mentre que fos barat, però la reacció ha estat tenir croissants de molta qualitat, d'uns productes o uns ingredients molt bons i que donen, evidentment, un resultat molt més satisfactori. Però que és curiós com ha anat canviant aquesta situació, no? Igual que passa amb el pa, com hi ha cada vegada més forners i més forts tradicionals altra vegada que intenten fer pa com es feia abans i bo, de bona qualitat, eh? No només com
el que passa és que sota aquesta etiqueta d'artesà de vegades també trobem coses que...
Podem trobar a la televisió anuncis de pa de
artesà,
comercial, de pa de motlla artesà.
I pot durar una eternitat, que no floreix.
Ja.
I és artesà,
teòricament, però clar, no ho és. Però bueno, aquí és una altra discussió també sobre el que és artesanal, quina nomenclatura. Però bueno, en el cas del croissant o del pa, doncs va passar això. Van passar una època molt dolenta, de molt baixa qualitat, i crec que ara hi ha una mena de recuperació d'aquesta bona forma de fer, i d'aquí doncs, aquest recorregut pels croissants que farem ara, no?
Mm-hmm. Doncs a veure on podem anar a tastar un bon croissant.
Per croissants n'hi ha normals i farcits. Llavors, clar, el farcit té l'avantatge de que amb un ja pots dinar, pràcticament. Ja tens l'esmorzar i el dinar fet, pràcticament, perquè en alguns casos són molt contundents, molt contundents. El que no és farcit pot ser molt lleuger, llavors n'hi ha de mantega o sense mantega. Llavors, en principi, busquem més la mantega perquè són més untuosos, són més lleugers, tenen un sabor diferent, que no és aquell sabor doncs, a pa i a massa i ja està, no? Llavors, tenim diversos croissants de mantega de molt bona qualitat. Jo esmentaré un lloc que crec que l'esmento molt en aquesta secció, que és aquesta pastisseria japonesa que es diu Ochiai, al carrer Urgell, amb Consell de Cent. Perquè també vam esmentar un altre dia parlant d'altres dolços,
sí.
I crec que ja vaig esmentar doncs, que hi havia, fa 3 anys, crec que va ser, el millor croissant de mantega de l'estat va ser el que fan a l'Ochiai, per exemple. Llavors és un croissant doncs, que és molt famós i que té una qualitat molt elevada i que en la seva versió sense farcir doncs, també dona molt de joc i que és molt, molt recomanable. Llavors aquest és un dels meus, diguem, preferits en aquest sentit. Aquí també a Sant Cugat teniu dues filials de llocs que a Barcelona també podem trobar, com pugui ser el Turris o pugui ser Crustó, els quals doncs, tenen un croissant normal, també molt, molt, molt interessant. És a dir, no és el millor croissant segurament del món, però són opcions interessants, bones, de bona qualitat, que ho fan allà, és a dir, que estan prou bé i que tenen un preu doncs, al voltant d'un euro i poc, un euro 10, un euro 15, que estan molt bé.
Són sense banyes, tots, aquests?
Aquests són sense banyes.
Sense.
Són allargats, però és que és una tendència doncs, que ja dic que en els farcits, sobretot, és sempre així, i en aquest cas, també. El que sí que té banyes, per exemple, és el del Baixes. El Baixes és una pastisseria, diguem, coneguda, famosa, etcètera, que també va guanyar un d'aquests premis, doncs, potser fa 4 o 5 anys, del millor croissant de la ciutat. Tenim a carrer Montaner, podríem tocar a Via Augusta, pràcticament. I aquest sí que tenia banyes, suposo que encara continuen fent amb banyes. I aquest és molt més petitet i és una cosa molt, molt, molt tova, molt suau, amb un sabor espectacular, que se't desfà pràcticament. És a dir, aquest és diferent als altres, perquè els altres bueno, no són tan, la massa no és tan tova, i aquest jo crec que és dels de mantega, és un dels top de Barcelona, per exemple, sense cap mena de dubte. Tenim altres opcions sense farcir, el Baluard també, que és un lloc que esmentarem també en algunes altres ocasions. El Baluard és igual, més o menys igual que el de Tur i el Crustó, molt semblant, és a dir, són opcions interessants. I després tenim Oriol Balaguer, que també va ser fa 2 anys el millor de l'estat. Llavors, aquest és de mantega. Oriol Balaguer és conegut per la xocolata, però jo recomano el croissant normal, el croissant de mantega. Llavors, aquestes opcions són opcions molt, molt guanyadores, el qual jo crec que són recomanables per qualsevol moment per fer aquest croissant normal. Però a mi el que m'agrada són els croissants farcits.
Dolços o salats?
Dolços.
Dolços?
Dolços.
I farcits amb què?
Doncs de tot. Perquè faré una mena de llistat que podràs trobar una miqueta de tot.
Tan variat?
Sí.
No m'imagino, sí, de què? A veure.
Mira, el croissant de té verd matcha d'Ochiai, jo crec que és ara mateix el meu preferit. És a dir, el té verd que no m'agrada gens ni mica en aquest croissant d'Ochiai, aquesta pastisseria japonesa d'Urgell amb Consell de Cent, és espectacular. És a dir, el sabor que té allò i el color, la pinta que fa, és dels millors croissants que pots trobar avui dia. Llavors, aquí, el que faré en aquesta llista són croissants farcits de colors diferents i de sabors diferents, que tots són molt contundents i que jo recomano que, de veritat, feu una ruta de croissants farcits perquè val molt la pena. Començo per aquest d'Ochiai. Però és que al mateix lloc, ara, tenen una edició, aquest mes, tenen una edició d'un producte que es diu Yuzu, que és una mena de cítric, com una llimona japonesa, que també el recomano d'una forma total i absoluta, com incondicional. I el croissant de té verd o el croissant de yuzu d'Ochiai, jo crec que s'han de provar. S'han de provar. O sigui, el senyor Ochiai té una mà per fer croissants espectacular i els farcits jo crec que ho dona encara més, ho dona tot.
I els farcits són en quina textura? Com una crema?
Molt cremosa, o... molt cremosa. Molt suau, molt cremosa, no són durs. És a dir, que tot és... o sigui, no regalima, sobretot el de té verd no regalima, l'altre potser una miqueta més, però és molt suau i a la boca és un espectacle absolut. De sabor, de colors, textura, per fer fotos, és meravellós tot el que fan en aquesta pastisseria japonesa. Després, en el meu top també, tenim a la pastisseria Hoffmann. La pastisseria Hoffmann, que està al Born, molt a prop de la Rambla del Born, del Passeig del Born, perdó, fan un croissant de mascarpone que jo crec que fins que vaig descobrir el de té verd, aquest era el meu top. Un croissant de mascarpone dolç, tan suau que jo crec que val la pena travessar una ciutat o una comarca i mitja per anar a provar aquests croissants de Hoffmann, perquè Hoffmann, que és una pastisseria molt coneguda també, sí, també amb restaurant, amb estrella Michelin, etc. Tot el que fa ho fa molt bé, i els croissants de mascarpone jo crec que són també obligatoris per qualsevol persona que estigui per la zona, ha d'anar sí o sí en el de mascarpone. Però també té un altre de xocolata. Xocolata desfeta, xocolata molt, molt líquida a dintre, i també és un espectacle bastant brutal. N'hi ha d'altres, aquí fan croissant de carrot cake, per exemple. Fan croissant de tarta sàcher, fan croissant de fruits vermells.
Joli, i dos en un?
Fan de tot. Fan de tot, i ho fan tot meravellosament. Però a mi el de mascarpone em té el cor robat. Històricament era el meu top fins que vaig descobrir l'altre, aquest de té verd, que sí que no sé per què em va entrar molt, molt, molt millor, però el de mascarpone fins en aquell moment era el top. Després tenim una pastisseria molt famosa també a Barcelona, que es diu La Pastisseria, que està a la plaça Letamendi, a l'Aragó amb Letamendi, a la cantonada entre Aragó i Letamendi, que fan dos croissants que aquests són encara més contundents. És a dir, el pes que tenen aquests croissants farcits és una cosa que pots alimentar-te pel matí i no cal que ja ni sopis, pràcticament. Un de crema catalana.
Uf!
Crema catalana, però a més el fan una mena de bany amb canyella, amb algun trosset de llimona confitada per sobre, i és una cosa brutal. És a dir, també s'ha de provar d'una forma obligatòria. Si sou de dolços, aquests croissants, tots els que dic, s'han de provar sí o sí. I aquest de crema catalana, de la pastisseria, és una cosa, diguem, brutal, absolutament. I al costat d'aquest tenen un de cappuccino. I el de cappuccino, si t'agrada el cafè, si t'agrada aquest cafè més amb aquesta xocolata, també està molt, molt, molt bo. I són molt contundents. Jo crec que aquests són els que més pesen, tenen un pes més gran dels que estic dient, eh? Perquè la massa no és tan lleugera, però la combinació és brutal. Evidentment, t'ha agradat molt el dolç, eh?
Ja.
Molt, molt el dolç, perquè tot això, doncs, si no t'agrada, doncs empalaga.
Van ben farcits.
Van molt ben farcits.
Clar, dic que la consistència de la massa ha de ser precisament això, sí. més consistent. Clar. Per tot el farciment que porta.
Clar. Sí.
Perquè és que
però,
si no...
Però, per exemple, els croissants de Ochiai són més lleugers, pesen menys. La farcit és molt contundent, però en canvi aquests de la pastisseria són totes contundents, llavors pesa molt. Per això dic que si no tens molta gana o no ets molt de dolç, evidentment no el demanis. Però si vols menjar molt bé amb aquests croissants, doncs tens prou per fer un dinar pràcticament, perquè la veritat és que alimenta moltíssim.
Mira, una recomanació, que se'n vagin, si no es volen allò afartar, aneu amb colla o amb dos o tres...
S'han de compartir.
I compartir-ho per anar tastant.
I com tenen diversos, està el normal, que també és molt bo, el normal, està aquest, està el de cappuccino, està el de catalana, etc. Doncs home, fent la meitat cadascun, doncs, jo crec que tenen prou, Tenen prou perquè tastaran el que toca i sense afartar-se i sense això, que tampoc cal.
Sí, perquè jo tampoc no t'hi veig esmorzant cada dia.
No, cada dia no.
Cada dia un croissant d'aquest estil.
No, que va... No descarto, En vacances fer una ruta de cada dia, fer un...
Que no passaràs per la porta.
Bueno, ja, això ja són efectes secundaris, col·laterals.
Al final, ja... home, tu saps què és? Això és com el documental aquell de les hamburgueses.
No, sí. Podríem fer un experiment com aquest. A veure.
T'imagines?
A veure què passa en un
alimenten
mes.
Alimenten només?
Només a base de croissants, cada matí, croissant d'aquests contundents. I a veure què passa. Deixem aquestes opcions sanes i del gall d'indi i això. No. Tot croissants contundents.
Segur que guanyes.
Encara anem a més.
Més croissants?
Anem a fer més. Hi ha una pastisseria que es diu Bubó, que hi ha una davant de Santa Maria del Mar i una altra al Boulevard Rosa, al Passeig de Gràcia en València, de València i Aragó, que tenen un croissant especial, diguem, que és de gianduja. I llavors tu diràs, què és la gianduja? Sí. Doncs la gianduja, espero que no s'enfadi ningú que hi hagi italià, diguem, per aquí, és una miqueta per entendre'ns com si fos una Nutella o una nocilla. És a dir, és xocolata amb moltes avellanes. La llegenda diu que es va començar a fer perquè per una manca de cacau que hi havia, diguem, al segle XIX, a les guerres napoleòniques, van començar a afegir més avellana que xocolata. Llavors és una xocolata amb molta avellana. Llavors també el sabor, si es fa bé, és molt espectacular, i aquí a Bubó tenen un croissant de gianduja que és, diguem, també meravellós, perquè t'agrada molt la xocolata, perquè també és molt contundent. Però t'agrada la xocolata, aquesta xocolata doncs, que també regalim una miqueta. Llavors en aquest cas, a mi Bubó m'agrada per això, o sigui, per aquesta gianduja. I per acabar, d'aquests croissants farcits, tenim un que també és un dels meus grans èxits a Instagram, no sé per què, un dia que vaig penjar una foto d'un croissant d'un lloc que es diu L'Obrador, que hi ha una a Sabadell, de la Rambla i davant de l'Ajuntament, i altres a Barcelona, com per exemple al carrer Sant Aló davant del Mercat de Galbany. A L'Obrador tenen dues versions, que jo hagi tastat, n'hi ha d'altres, que és el de xocolata, també molt cremós, molt com l'anterior, i el de fruits vermells. I el de fruits vermells és també meravellós. Meravellós. Però clar, t'ha d'agradar molt el dolç, perquè clar, és com una mena de melmelada, de maduixa.
És molt dolç.
És molt dolç. Llavors, aquí t'ha d'agradar molt el dolç. A més, porta com una mena de capa d'aquesta glacé, com si fos aquesta sucre també per sobre. És a dir, és una bomba molt terrible de calories. Però, bueno, ja dic, després no cal que dinis. O sigui, no cal que dinis. I aquí i gaudiràs d'una forma, diguem, espectacular. Per mi va ser una gran sorpresa, perquè no em pensava que en aquest lloc, que em feia una impressió de, bueno, deu ser una mena de cadena o alguna cosa, trobar-me un croissant tan bo, la veritat. Llavors, si tinc l'oportunitat, proveu-lo, perquè està molt i molt i molt bé. Llavors, amb aquesta selecció, entre els tè verds, el juzo, la crema catalana, els caputxinos, és a dir, teniu de tots colors, de totes les mides, pes,
gustos,
meravellós, gustos.
Perquè no són els clàssics que trobarem,
clar,
a qualsevol...
De xocolata pots trobar a molts llocs, però clar, un croissant de crema catalana, un croissant de caputxino, de mascarpone, en aquests llocs que són pastisseries totes, diguem, de renom, conegudes, fan un treball meravellós. Llavors, hi ha una garantia darrere, és a dir, són llocs artesanals que fan, tenen el seu obrador allà. Llavors tu pots refiar-te d'aquesta qualitat. Jo crec que com a passeig, per fer una passejada d'un dia i anar comprant uns quants...
Conegui Barcelona.
Conegui a través dels seus croissants.
A través dels croissants.
Jo crec que pot tenir un èxit més que contundent. I si portes molta gent, doncs poder provar moltes coses, i jo crec que quedarà molt bé amb aquest això. Cal dir que el millor croissant de l'estat aquest any és un croissant que es fa a Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental, a una pastisseria que es diu pastisseria Vall Florida, que jo no he tastat, però que si algú està per la zona i vol, és el que té avui dia el títol de millor croissant de mantega de l'estat.
Que ens ho digui, en tot cas.
Llavors, si algú vol d'això o vol opinar, doncs estem encantats. Si volen enviar caixes des de la pastisseria,
per tastar-ho,
estem oberts aquí a rebre aquests.
Ja veieu que el currículum acredita que ets un bon tastador de croissants, eh?
Crec que en menjo més dels que tocaré.
Et menges els meus, els del tècnic?
Els que toca de molta gent, sí.
Els de tothom.
Així em va després.
I així, tota aquesta ruta dels croissants l'hem tancat? O encara en tens més?
Jo crec que amb això ja fem. Ara podem passar a fer un esment a altres tipus de dolços, diguem, internacionals, que no sé si en algun dia podran considerar-se també tradicionals d'aquí. És a dir, com el croissant va ser adoptat en el seu moment, doncs no sé, igual d'aquí 80 anys la gent pensa, doncs, que un d'aquests que diguem ara, doncs, és tradicional i és molt, molt típic d'aquí.
És possible, eh?
Perquè ja deu haver gent que pensa que el croissant és molt típic d'aquí, i evidentment no ho és en el seu origen, no? Llavors, en aquest cas, he optat per fer cinc diferents dolços. Comencem per l'ochiai, i altra vegada per la pastisseria japonesa, perquè fareu mochis i dorayakis. El mochi és aquell aliment que vaig esmentar un dia que causava molts accidents mortals durant el Nadal al Japó, perquè la gent se l'empassa i es queda com pegat, perquè té una textura molt enganxifosa, perquè fa amb gluten d'arròs, i llavors es veu que la gent s'ofega, i llavors hi ha una taxa de mortalitat per culpa d'aquest aliment, sobretot de la gent gran, doncs molt, molt elevada. Llavors, el lloc que millor fan a Barcelona és a l'Ochiai, i és una textura molt, molt complicadeta, eh? És a dir, hi ha gent que no li agrada.
O t'agrada o no t'agrada.
Perquè no t'agrada gens, perquè s'enganxa, s'enganxa, i s'enganxa a la cullera, s'enganxa a la boca, s'enganxa una miqueta a tot arreu. Llavors, ha d'estar molt, molt ben fet, i t'ha d'agradar, perquè si no, el rebutja ràpidament. I el dorayaki, que era aquell aliment del Doraemon, clàssic, és aquest pastisset com si fos una mena de brioix, també farcit del que ells els hi posen una mena de azuki. L'azuki és, com es diu ara, l'alúvia vermella.
La
mongeta. Les mongetes vermelles, uh-huh, que li posen al Japó a molts dolços, i que és molt, molt típic, i llavors els nens se'l mengen d'aquesta forma. Llavors allà pots trobar aquest original, o pots trobar també de te verd, que és el mateix te verd del croissant, el recomano sempre, o de xocolata també, que és més, diguem, occidentalitzat pel gust, diguem, dels nens d'aquí, eh? Tot i que jo recomano que agafin l'original, que és el del Doraemon de veritat, amb azuki, amb aquesta mongeta vermella, per exemple. Després podem passar al que és els macarons. Els macarons són aquest producte, diguem, molt, molt, també molt dolç, de pastisseria francesa, d'alta pastisseria francesa, que ara també s'ha comercialitzat en molts llocs, el qual, doncs, és rodonet, és com una mena de galeta farcida.
Doble.
És que seria una Oreo gourmet, eh?
Ara.
Perquè ens entenguem una miqueta. Això. De molts colors, també, de molts sabors diferents, i que, diguem, és molt famosa a França, no? Llavors, ha anat arribant també a Barcelona, i altres, evidentment, per aquí, i va agafant més fama, no? A Barcelona hi ha principalment un lloc que el fan molt bé, que és l'Enric Rosic. L'Enric Rosic té establiments, si no recordament, com a mínim té dos, un al Boulevard Rosa també, el Passeig de Gràcia amb València i Aragó, i altra al centre comercial de les Arenes. Llavors allà podeu trobar doncs, macarons de tot tipus, de tots colors, però també és una textura també molt complicada. Hi ha molta gent que no li agrada perquè també és molt dolça, empalaga, és una miqueta empalagosa. Llavors també t'ha d'agradar molt el dolç perquè et pugui agradar això, eh? No són dolços...
I això que les porcions no
són grans. No són grans, són petitets.
Però sí que embafa, sí.
Sí. Llavors, això has de ser molt fan, perquè si no, tampoc no entraràs, no? Després, anem a un dels meus, diguem, dolços favorits.
Això ja és per rematar.
Favorits, que és el cannoli sicilià, o cannolo, en singular cannolo, en plural cannoli sicilià. Llavors, és una mena de tub, que va farcit de ricota, de formatge ricota, és una mena com de mató. El tub pot anar, diguem, recobert de xocolata, o no, li poden posar alguna part de taronja confitada, diguem, als extrems o no. No arriba un pam, eh? O sigui, és un tub, diguem, la meitat d'un pam, més o menys, eh? Però que també és bastant contundent. Jo crec que té una mida ideal per poder compartir.
Millor.
És a dir, entre dues persones, com a mínim, fer un tastet cadascun. Llavors, és un dolç també molt adequat per a la gent que li agrada molt el dolç, vale? Perquè també doncs, és contundent. És d'aquests aliments també molt famós per les pel·lícules de Hollywood. Els gànsters, els mafiosos, també menjaven molts cannoli. Llavors sempre surten les típiques aquestes pel·lícules de Scorsese, doncs, a Uno de los Nuestros, i això doncs, surten algunes escenes doncs, que el cannoli és present.
Havien de promocionar el producte nacional.
Producte sicilià clàssic, sí. I d'això. Llavors, a Barcelona tenim diversos llocs on podeu trobar, el Baluart, que parlàvem abans, per exemple, que és un font que hi ha a la Barceloneta, al carrer Baluart, o, si no, a l'Hotel Pràctic, al carrer Provença, amb Pau Claris, i si no, podeu anar a una botiga que hi ha a Gràcia, al carrer Torrent de l'Olla, amb Plaça del Sol, que es diu la Regione d'Itàlia. Llavors, la Regione d'Itàlia també els tenen. En aquest cas, en molts llocs els trobareu, diguem, congelats. Els
porten productes de nevera,
els
no?
Productes porten de Sicília, els porten, i llavors tu els compres, diguem, pràcticament congelats. Llavors, els pots guardar a la nevera. Durant un parell de dies o tres es pot guardar tampoc més, perquè si no després es poden fer malbé. No sé si hi ha un lloc que diguem que en faci aquí, o els porten tots congelats des de Sicília. És un dubte que tinc. Perquè també hi ha un lloc que també tenim a Sant Cugat, que es diu Delitze, que està en aquell carrer, en el carrer central, que no me'n recordo mai com es diu.
Carrer Santa Maria, Santiago Rossinyol. És que ara no sé on està aquest establiment.
Està baixant...
Vens de l'estació?
De l'estació cap a baix, el primer d'això, abans d'arribar, diguem, al carrer...
Carrer Vall Llorès?
Sí, crec que és aquest. Llavors, allà també teniu cannoli. Llavors, si voleu tastar, els tasteu.
I sempre el farcit és de ricota?
De ricota, sempre. Sí. Llavors, pot anar això combinat doncs, amb xocolata, pot anar combinat amb taronja, o es poden fer d'altres coses com pugui ser doncs, no sé, pistatxos festucs, perdó, fruits vermells, alguna cosa d'aquestes, però normalment és ricota, xocolata i taronja, que és també la combinació que a mi també més m'agrada, eh? Però si voleu tastar podeu anar a provar-los aquí. I per acabar, diguem, tenim carrot cakes, que carrot cakes també és un món
fantàstic.
Jo recomano el d'un lloc, que en realitat són tres, perquè és la mateixa, diguem, la mateixa gent que porta tres llocs. És la gent que té un bar a carrer Enric Granados amb Consell de Cent, que es diu Cosmo, que té un altre al carrer Parlament, carrer Viladomat en Parlament, que es diu Cometa, i que té un altre a Gran Via amb Borrell, que es diu Orion. Orion, Cosmo i Cometa. És tot molt galàctic. I llavors allà teniu, per exemple, doncs, un carrot cake que a mi és dels que més m'agrada de Barcelona, per exemple. Llavors, sé que hi ha molta gent que és fan del carrot cake, del pastís de pastanaga. També depèn de com li posis aquell frosting que li posen per sobre.
A mi em sobra això, eh?
Això també hi ha uns que són més dolços, altres que són més contundents. Això, per això has de trobar, diguem, el lloc on el fan al teu gust, que no sigui tan dolç, perquè de vegades hi ha alguns que són massa dolços, la capa, aquella capa, diguem, de cobertura és massa gruixuda, i llavors et passa, diguem, perquè només no tastes ni el pastís.
No, perquè al final és com si fos un mos de mantega.
De mantega o de crema de formatge. Llavors, clar, li treu tota la gràcia, crec,
sí,
pel meu gust. I després he deixat pel final el més polèmic de tots.
Quin és el polèmic?
El cupcake.
Ah.
Els cupcakes que tenen una legió d'admiradors i una legió encara més gran de detractors.
Bueno, llavors, per tots els gustos. Tu en quin bàndol estàs?
Jo he de dir que sóc més partidari que no detractor. No et sabria dir ben bé per què, perquè jo crec que és una reacció a tot l'odi que genera, diguem, aquesta moda o aquesta tendència del cap, que hi ha molta gent que és molt violenta en contra d'això. Per què? Perquè jo crec que parteixen d'una base errònia, i és que consideren que el cupcake és igual que una magdalena. I llavors s'ofèn, la gent s'ofèn perquè què fa aquest cupcake aquí que ve a treure el lloc a la meva magdalena de sempre? I jo crec que no tenen res a veure. És a dir, un cupcake és un pastís de copa, és un pastís petitet. Mm-hmm. O sigui, un pastís no és una magdalena. Sí, llavors no és una magdalena. Que tingui una forma que s'assembli, no ho negarem, però no té res a veure, en concepte. Ara, visualment sí que sembla que sigui una magdalena hipervitaminada o dopada, amb colors, amb coses d'aquestes també, amb cobertures estranyes de sabors, dolços, etc.
I que és un món, tot
però,
això.
Clar, però és que jo crec que la textura mateixa no és igual que una magdalena. Llavors la gent fa aquesta consideració de creure que per què volem un cupcake si n'hi ha magdalenes? I jo crec que no és el mateix. I a més estem repetint aquest esquema que dèiem abans de l'origen, és a dir, és com negar-te fa 80 anys que hi hagués croissants. Bueno, doncs igual no cal tenir aquesta violència davant d'això, no?
Jo diria que sóc més seguidora per la qüestió estètica.
Estètica, sí.
Que...
Però aquí també podem anar al debat de si la qüestió estètica ha de predominar o no, o si són aliments només fets per fer fotos i que quedin bé a Instagram.
Jo et dic una cosa,
no.
I això és una experiència que segur molta gent pot compartir. En el sector de la pastisseria, quan tu te'n vas a un lloc, veus l'aparador i agafes el que t'entra per la vista i allò que et ve de gust en aquell moment, et crea unes expectatives que després, en molts casos, et decepciona tant.
És que no tothom els fa bé.
Clar, aquest és el problema.
És que hi ha molta gent que també fa croissants molt dolents.
Aquest és el problema. Però que tenen un aspecte...
Clar, i llavors hi ha gent que fa magdalenes amb cobertura, que llavors no és un cupcake, que és el que estem dient. Perquè hi ha un error de concepte en aquest sentit. Hi ha gent que fa magdalenes normals i els hi posa una mena de cobertura estranya a sobre i pensa que és un cupcake, i no ho és. És una magdalena amb una cosa estranya a sobre, que no és el mateix. Llavors, aquí jo crec que, en aquest sentit, hem de ser més oberts, podríem dir, perquè igual que la gent trobaria ridícul això, que la gent fa 80 anys s'estigués negant que hi hagués un croissant perquè no és d'aquí, perquè no és tradicional d'aquí, doncs també em sembla una miqueta... diguem, boig, negar-me que el cupcake ve a treure-li, no sé, al negoci, a no sé quins altres productes que sí que són d'aquí.
No, si no té
llavors,
res a veure.
No acabo d'entendre d'això, però bueno, a la gent si li agrada, doncs que en mengi. I per menjar-ne bons, jo crec que a Barcelona n'hi ha un lloc especialment, que és el Cup and Cake, precisament, que es diu així, tal qual, que està al carrer Emili Granados, pràcticament tocant a la Diagonal, que són, fan, jo crec, els millors. El que va popularitzar, diguem, aquest producte va ser aquest lloc. Els hi va anar tan bé que tenen oberts no sé quants ja diferents per tota Barcelona. Llavors, home, doncs, públic hi deu haver. Llavors, si voleu tastar de veritat, podríem dir, heu d'anar al Cup and Cake d'Enric Granados amb París, entre París i Diagonal. Llavors, allà és un lloc molt, molt bonic, molt càlid, per poder fer fotos molt xules amb un producte, doncs, que... estèticament, a la gent li agrada. I després hi haurà les altres consideracions que ja cadascú sabrà.
Molt bé. Em sembla que avui tindrem una digestió una mica pesada, eh?
No, haig de dir que no,
després d'aquest repertori.
No provaré dolços en temps, crec.
Uf, jo avui
fins aquesta tarda, crec.
Molt bé. Està bé, David. Bé, doncs ens tornarem a trobar d'aquí unes setmanetes i espero haver paït. I ja tot això,
jo espero que hagis provat algun d'aquests.
És que he de provar tantes coses de les que ens expliques.
Doncs has de fer un dia una guia i anar a esmorzar un lloc, a fer el vermut a un altre, a dinar a un altre i a berenar a un altre.
Ho tinc molt pendent, però molt pendent. Però el dia que hi vagi, no sé si tornaré. David Valdivia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
Sant Cugat a fons.